Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Marta Vives. L'Agència Internacional de l'Energia acorda per unanimitat alliberar 400 milions de barrils de petroli per afrontar l'escassedat de cru provocada pel tancament de l'estret d'Hormuz arran de la guerra a l'Iran. Es tracta de la mobilització de reserves estratègiques més gran de la història, segons Fatih Birol, director executiu de l'agència.
Els països posaran a disposició del mercat 400 milions de barrils de petroli per compensar la pèrdua de subministrament provocada pel tancament efectiu de l'estret.
Després d'aquest anunci, el preu del petroli Brent, el de referència a Europa, s'ha mantingut estable al voltant dels 90 dòlars. Més notícies amb Xavier Vilà.
Els líders del G7 analitzen a París les conseqüències econòmiques de la guerra. L'anfitrió de la trobada, el president francès Emmanuel Macron, els ha instat a col·laborar amb tercers països per evitar qualsevol restricció de les exportacions de petroli i gas que puguin desestabilitzar els mercats i generar més volatilitat. Al seu torn, el president nord-americà Donald Trump, present per videoconferència, ha celebrat la decisió d'alliberar reserves estratègiques de cru i ha assegurat que el G7 està provocant un impacte sobre el món que ha qualificat d'increïble i impressionant.
Finalment, el president Salvador Illa reunirà els grups parlamentaris divendres a la tarda per debatre les mesures que cal posar en marxa per fer front a l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. Parlament, Albert Prat, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Reunir aquesta cimera ha sigut una demanda de Junts.
Escolta el Parlament d'una vegada. I està disposat, president?
I Salvador Illa ha acceptat convocar-la de forma urgent. Demà passat tots els partits estan cridats a Palau.
Totes les idees seran benvingudes. I estic disposat des del govern a escoltar tots i tothom i a fer plantejaments que siguin el més unitaris possibles per fer front a les conseqüències que pugui tenir aquest conflicte.
D'entrada, tal com us va avançar Catalunya Ràdio, el govern té a punt 1.500 milions d'euros per mobilitzar en forma d'ajudes. Ara falta per veure si es posen d'acord i a quins sectors les destinaran. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
El pinochetista José Antonio Kast ja és el nou president de Xile. Ha jurat el càrrec en una cerimònia on han assistit una dotzena de caps d'estat i de govern, entre els quals el seu aliat, l'argentí Javier Milei. Enviat especial a Valparaíso, Joan Biosca.
Hola, bona tarda. Mai Xile havia tingut un president tan escurat a la dreta com fins ara des de la recuperació de la democràcia al país sud-americà. José Antonio Kast, pinochetista confés i declarat nou president de Xile, ha rebut la banda presidencial del president sortint, el progressista Gabriel Boric, en un acte al Senat d'aquí de Xile, a la ciutat de Valparaíso. Així jurava el càrrec.
¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes?
Sí, juro.
Gabriel Boric ha entregat la seva banda presidencial i José Antonio Kast ha rebut una de diferent, una que porta un símbol nacional de Xile. El darrer en fer-la servir va ser el dictador Augusto Pinochet. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Valparaíso.
La policia ha detingut un home de 60 anys per haver matat tres dones després d'haver provocat un incendi en un pis de Miranda del Ebro, a Burgos, ahir a la nit. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja ha confirmat que es tracta d'un crim masclista. Les víctimes són l'exparella de l'autor, una dona de 58 anys, la seva mare de 78 i una veïna de 24 anys. El detingut s'ha entregat a la comissaria quan s'ha assabentat que el buscaven, tot i que ha negat els fets. Marlaska ha condemnat el crim.
Hemos tenido, desgraciadamente, otro caso que podemos... Podemos decir que es violencia de género, puesto autor y la víctima. Entre ellos no estaban en el sistema Biogen. Sí que habían estado él con otra pareja y ella con otra pareja también en los años 2007 y 2008 respectivamente y ya eran casos inactivos.
La Casa Azul presentarà el seu nou disc Fauna i Flora Subaquàtica amb un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona d'aquí un any, el 13 de març del 2027. Serà el concert en sala més gran que hagi fet mai el veterà projecte musical de l'artista Guillem Milguay, que les entrades es posaran a la venda just un any abans, divendres 13 de març, a les 10 del matí, al web de Fiverr, des d'un preu de 40 euros. Des de fa dues dècades, la Casa Azul ha triomfat amb cançons pop efervescents, festives i coloristes, com Vull saber-ho tot de tu, Superguai, Chicle Cosmos o La revolució sexual. I ara els esports, Sònia Alert. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre es tanca l'anada dels vuitens de final de la Champions amb diferents partits. A 3:15, Leverkusen-Arsenal i a les 9, Madrid City, PSG-Chelsea i Bodø/Glimt-Sporting. Ahir, empat del Barça a 1, Atlètic de Madrid 5, Tottenham 2. D'aquí sortirà el rival del Barça si passa davant el Newcastle. També han carrilat l'eliminatòria el Bayern de Múnich 1-6 contra l'Atalanta i Galatasaray 1, Liverpool 0. El blaugrana Eric García ha passat proves aquest matí, té una sobrecàrrega als isquiotibials, però en principi podrà jugar aquest cap de setmana davant el Sevilla. El candidat a la presidència del Barça, Víctor Font, assegura que Joan Laporta és el pitjor president de la història moderna del Barça. Font també afirma que molts dels tècnics o directius que han marxat del club no han volgut explicar els motius perquè al Barça hi ha un règim de si no estàs amb mi, estàs contra mi. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio. En bàsquet, als vuitens de final de l'Eurocup, el Manresa visita la pista del Turc Telecom a les 6. És eliminatòria a partit únic. I a la Champions d'handbol, el Barça rep el Pellister de Macedònia a 8:45. Els blaugrana en tindran prou amb un empat per mantenir la primera posició del grup.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tiraran endavant els pressupostos de la Generalitat?
No condemnem el país al bloqueig. Parlem, discutim, però fem tots plegats el possible perquè el país pugui avançar.
Pocs dies abans de la celebració del ple parlamentari que ha de possibilitar la tramitació dels pressupostos, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, aquest dijous, al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Francesc Garriga.
Ara ens posarem històrics a partir d'una notícia recent. El govern espanyol pensa prohibir totes les begudes energètiques als menors de 16 anys. Diuen que porten, o sobretot les que porten, una gran quantitat de cafeïna. Aquestes begudes, diu el Ministeri, poden provocar pèrdua de son, alteració del comportament o problemes cardiovasculars. Aquestes begudes no tenen una història gaire llarga, però, en canvi, el consum de productes estimulants o relaxants sí que deuen ser una constant en la història. Enric Calpena, bona tarda.
Bona tarda, Francesc Garriga. Mira, això depèn del que no ens convé. Em sembla que més que una anècdota històrica és una constant de l'ésser humà, eh? Allò... Mira... Et puc fer una pregunta personal? Ara no estem en directe, no?
No, sí que estem en directe. Vaja, quan antena. Bé, mentre no m'obliguis a respondre...
Bé, estic segur que en algun moment del dia sents necessitat d'alguna cosa, un petit plaer, jo què sé, el cafè només llevar-te, la galeta de xocolata a les postres, una partideta de Candy Crush abans de començar el programa, alguna coseta d'aquestes. Quin és el teu plaer confessable?
Ah, confessable.
El confessable, l'inconfessable no entrarem.
No, l'inconfessable no te'l diré. El confessable és, després de sopar, una rajoleta de xocolata.
Veus? És que és normal. És que
no dono per tancat el sopar,
és que,
sinó.
És que és així, eh? Imagina't que ara els nostres governants decidissin eliminar tots els plaers confessables. Per exemple, eliminar el cafè. Doncs es produiria clarament una revolució.
Bé, mira, justament d'això és del que hem sortit a parlar al carrer. Els nostres estudiants en pràctiques, l'Òscar Guijarro i la Candela Ruiz, han sortit a parlar d'aquests plaers que... I si un dia ens els deixen com a il·legals?
És vostè cafeter? Podria viure sense el cafè?
Mira, ara vaig a prendre un cafè. Un cafè amb llet. No sóc cafetera.
M'encanta el cafè.
Què passaria si li diguessin que no pot beure cafè?
Pues no sé, que seria una putada, la veritat. Fumaria el cigarret sense el cafè.
Al matí m'ajuda perquè a més soc de tensió baixa i em va molt bé.
Precisamente vengo del médico por la presión. Me lo han prohibido. No se puede llegar a viejo.
No he begut mai a la meva vida una tassa de cafè.
Ostres, pels matins seria dur, eh? Però bueno, intentaria canviar per una altra beguda.
Pues que deixaria de fumar. Per què? El cigarro amb el cafè van de la mà. Bàsicament estaria millor.
Bec cafè al dematí per activar el sistema digestiu. Així és de clar, t'ho dic i ja està.
Som molt cafeters, en general.
Sí, el cafè és gustós, les coses com siguin, però realment la passió que hi ha pel cafè és extraordinària, va molt més enllà del cafè. De fet, el que sabem és que tothom necessita el que es diu un toc de dopamina. Perquè si
dopamina.
Això, dopamina. Dopamina és un, ho llegeixo directament, sí, però, neurotransmissor produït pel cervell que juga paper fonamental en la motivació, la presa de decisions i el sistema de recompensa. O sigui, cada vegada que fem una acció que ens agrada, que ens fa sentir còmodes, el nostre cervell diu, això va bé, i ens descarrega una mica de dopamina. Llavors, això ho associem, no? Prendre aquell cafè, o fumar el cigarret, si és el cas, o jugar a la partida del Candy Crush, et desperta, et llença aquesta dopamina i comences a trobar-te bé. El problema és quan el teu cervell s'acostuma tant a aquella descàrrega de dopamina...
Que ja ho necessita, no?
Que ja lliga una cosa amb l'altra, eh? Si no prens cafè, ja no ets feliç. Si no fumes, no ets feliç. Si no jugues al Candy Crush, no ets feliç. Per tant, s'ha d'anar en compte, amb això de les descàrregues de dopamina.
I s'ha d'anar en compte amb les begudes energètiques, per exemple. I avui anem a això, a buscar la història... Vicis.
Clar.
Els vicis a la història. Café pels més cafeteros. Home, això no és gaire històric.
No, en això són els tiets. Els tiets, sí, sí. Home, però és
adequat, no? Café per cafeteros,
sí. Café per cafeteros, que és bàsicament això, eh? La història que t'explicaré ara no ens porta a Mataró, com els tiets, sinó que ens porta a Suècia. Ja t'havia comentat un dia que un dels reis suecs, al segle XVIII, el rei Carles XII, va introduir el cafè a Suècia, després d'un exili de 5 anys a l'Imperi Otomà. Llavors, allí es va acostumar a prendre cafè, el va portar i es va posar de moda, tant a la cort com després a tot el país. Però a partir d'aleshores, el cafè va ser una mena de vici. Va tenir una vida molt complicada a Suècia, el cafè. El producte era car, però era tan popular, tan popular, tan popular, que tothom en volia consumir. I el 1746 li van posar uns impostos altíssims per tal de disminuir el consum de cafè, però no per una qüestió de que fos un vici.
Sí, com amb el tabac.
Sí, però era una mica més pervers, perquè era simplement Suècia no es podia permetre el luxe d'importar constantment cafè. Era un regne bastant pobre. Ens resulta xocant això, però sí, és així. A mitjans del segle XVIII no tenia ni un duro, i portar cafè en lloc d'importar coses més necessàries, doncs pels suecs era un drama.
O sigui, del cafè per a todos, el cafè per a nadie.
Exacte. Tot plegat, el cafè fins i tot es va arribar a prohibir. Llavors, què va passar? Es portava de contraband, encara era més gustós, i es consumia encara més. El botànic suec, un dels botànics més importants de la història, Carl von Linné, doncs ell, entre altres plantes, va estudiar el cafè i va concloure l'any 1760 que era un producte gustós, però que conduïa a un afebliment del cervell i dels nervis.
Oi?
I accelerava la vellesa. O sigui, qui prenia cafè acabava una mica tontolinat, diguéssim, i bastant envellit. Tot i així, a Estocolm s'havia omplert de cafeteries clandestines en què tothom, fet veure que anava a prendre una cosa, anava a prendre cafè.
Oi, amb la qual cosa... Quines coses que feien els suecs,
El rei d'aleshores, el rei Gustau III, no li agradava el cafè, tot això que tenia guanyat. Però, com era un home molt autoritari, el 1772 va donar un cop d'estat intern per rebaixar llibertats dels suecs, de fet va fer una mena de dictadura, i afermar el poder propi. Però ell volia ser just, era un rei d'aquells il·lustrats, deia que ell ho feia tot pel poble. I llavors va veure que si a la gent li agradava el cafè, potser sí que valia la pena comprovar si el cafè era tan bo, tan dolent com es deia. Linné deia que era un desastre, però en canvi la gent estava apassionada amb el cafè. Doncs va decidir que faria una experiència científica per veure si el cafè era bo o era dolent. Va saber de l'existència de dos germans bessons que havien comès un assassinat i que havien estat condemnats a mort. I va dir, aquesta és la meva oportunitat per provar això del cafè.
Conillets d'Índies?
Sí, conillets d'Índies. Aquests dos germans bessons, el tema era, el rei va commutar la pena de mort als dos bessons a canvi de que a partir d'aleshores un d'ells prendria cada dia 3 tasses de cafè com a mínim i un altre no tornaria mai més a tastar el cafè. Clar, els bessons van dir que... D'acord.
A bodes em convides,
ja, ja
no?
Ja hi som.
Hòstia.
Ja hi som.
I tant.
I van passar els anys i sí, sí, un prenia 3 tasses de cafè al dia i un altre no en prenia cap i s'havia de veure qui viuria més anys. De fet, el 1792, el rei el van assassinar.
Ostres.
Un ball de màscares.
Pobre.
Que després inspiraria una famosa òpera de Verdi, Un ballo in màscara. Doncs l'assassinen el rei, perquè era un autoritari de marca, les coses com siguin. Però, clar, què va passar amb els bessons? Doncs van continuar l'experiència. Una aposta. Qui va morir primer? El que prenia cafè o el que no en prenia?
El que prenia cafè.
Doncs el que prenia cafè va sobreviure més anys que el que bevia té l'altre, bàsicament. Amb la qual cosa, esclar, no sé si va provar alguna cosa o no, però en tot cas el cafè no el va matar. El cafè encara tornaria a ser prohibit a l'any 1820. O sigui, uns anys més, també per qüestions econòmiques. Des d'aleshores, quan ja es va aixecar la prohibició, als suecs els hi va agafar la dèria del cafè i, juntament amb les mandonguilles de l'IKEA, em sembla que és dos dels elements claus. Suècia és el país del món que més beu cafè per càpita.
No ho hauria dit mai.
No, ni jo tampoc, fins que ho vaig llegir.
Doncs mira, avui comencem amb els vicis, el cafè... Una altra història.
Fumar és un placer genial, sensual.
Fumar té pinta que parlarem de fumar, no?
Què dius ara? Per què ho has deduït? Ets perspicaç de mena, eh?
Té pinta.
Sí. El tabac. Comencem abans de parlar del tabac i de la seva petita història.
Però no m'has posat Sara Montiel, que
No t'he posat Sara Montiel, home, perquè me la vaig estar sentint i era molt rellepada, eh? Aquesta, és que això ve d'un tango.
I això qui és, aquest?
Héctor Cámara, em sembla que es diu aquest senyor. Eh?
A veure, me la puig,
i el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión.
És que és tango. Gardel, que jo sàpiga, no la va cantar. O sigui, aquest tango. Sara Montiel la va fer popular a Espanya a través de l'último couplet de la,
sí,
de la pel·lícula aquesta, però, en canvi, aquesta versió és més autèntica. La Sara Montiel ho rellepa una mica, diguéssim. No, està bé, però...
Tabac.
Primer de tot, sense embuts des del principi, fumar és molt dolent per la salut i és la font d'una gran quantitat de malalties que porten molt sovint a la mort o altres coses tampoc gaire agradables.
Fa pinta que ho has de dir, perquè el que vindrà ara potser farà agafar ganes de fumar.
Si no es fumaria si no produís aquells que els agrada, a mi no m'agrada gens, un cert plaer. I, per tant,
descarrega
dopamina, segur. El tabac el descobreixen, dit d'una manera o altra, els occidentals, quan arriba Cristòfol Colom. Cristòfol Colom veu que els indis taïnos fumen aquell producte tan estrany, que el matxaquen i l'aspiren, i decideix portar-lo com una curiositat en el primer viatge de retorn a Amèrica.
Clar, és a dir, abans del 1500 no es fumava.
Es fumava a Amèrica d'aquella manera, no gaire, però a Europa no es fumava gens. De fet, a partir de 1510, o sigui, relativament poc, una vintena anys després, arrodonint de l'arribada de Colom a Amèrica, comença a introduir-se el tabac seriosament a Europa. Primer a Espanya, lògicament, perquè és la potència colonial, però molt ràpidament, i com una mena de contraban estrany, l'ambaixador francès a Portugal, Jean Nicó, ara veuràs perquè dic això del Nicó, introdueix el tabac a França i a partir d'aquí a tota Europa. Nicó, Nicot, s'escriu en francès.
Nicotina?
Ara.
Ve d'aquest senyor?
D'aquí ve.
La nicotina?
D'aquí ve, perquè ho va introduir i així es va dir. Sobretot es fumava amb pipa i era com... Primer va ser una cosa una mica sofisticada, però cada cop es va fer més popular. Els espanyols, que havia anat Cristòfol Colom a Amèrica per arribar més aviat a les Índies, sí, que deia ell, a Xina, per tant, perquè pensava que el camí era més curt. Després va veure que era equivocat. Però els espanyols van veure molt clar que a Xina els hi continuava interessant més que cap altre lloc del món per fer comerç. Allà s'hi podia portar plata, que era la famosa plata de peruana, i també van començar a introduir el tabac a Xina. I el tabac va ser un èxit brutal. Per què? Perquè era molt gustós. De fet, totes les potències europees estaven obsessionades amb el monopoli espanyol del tabac. Els anglesos van decidir que, ja que no sabien com fer el tabac a Anglaterra, imagina't, plovent i tota la què, doncs van decidir muntar una colònia lluny dels espanyols, el més lluny possible, perquè els espanyols eren una potència militar molt forta i, per tant, els anglesos els hi feia por, i se'n van anar al que és actualment l'estat de Virgínia. Allà van fundar una colònia que es deia Jamestown, que va ser un horror i ho van passar molt malament. És la de Pocahontas, aquesta història de Pocahontas del John Smith. Doncs allí van començar a plantar tabac. El tabac de Virgínia era de pitjor qualitat que el tabac caribeny, bàsicament cubà i d'altres llocs, que era el que portaven els espanyols. Era molt més fluix, es moria molt més aviat, no tenia aquella intensitat de gust, etc. Però era molt més barat, perquè el produïen els anglesos com podien i el portaven a Europa saltant-se els impostos que posaven els espanyols. El resultat va ser que el tabac de Virgínia es va popularitzar molt més que no pas el tabac espanyol, perquè era molt més barat i era més suau, també, i això també ajudava moltíssim. A la Xina, Aquest tabac es va considerar, entre el de Virgínia i l'Espanyol, un èxit aclaparador. Sobretot els militars. Els militars passaven moltes hores allò mirant les casernes i van començar a fumar. I es va considerar que fumar pels militars era una cosa absolutament natural. Després es van fer uns estudis a la Xina, els metges xinesos, amb una epidèmia de malària, van veure que tots els regiments van patir no sé quants morts, excepte un regiment que tots fumaven com a carreters. I llavors, casualitat, eh? Però el resultat va ser que van arribar a la idea...
Tothom a fumar.
De tothom a fumar. Era boníssim. Tant és així que els xinesos van començar a lluar clarament el tabac com una cosa molt important. Hi ha un funcionari xinès, un poeta, primer el poema del poeta xinès. Hi ha un poeta xinès, finals del 17, hi ha un Lu que deia: amb un foc encens un extrem, tot això suposo que rima en xinès, en català no. I l'altre te'l poses a la boca, el fum passa per la pipa i baixa per la gola i aleshores sents un mareig lleuger.
Oh,
bonic, perquè
preciós.
Sí. Preciós. A un informe d'un funcionari imperial deia que els joves i els vells no podien parar de fumar des de que s'aixecaven fins que anaven a dormir. I expressava la sorpresa de veure que els marrecs més petits fumaven com els adults. En quan ja començaven a caminar, començaven a fumar. I això va considerar el funcionari xinès que potser era una cosa una mica excessiva. Tant és així que Xina es va convertir en el país del món que més fumava. De fet, encara avui en dia és bastant habitual veure els nostres conciutadans de provinença xinesa, que molts d'ells els veus fumar molt. No sé si això és gaire científic o no, però probablement deu venir d'aquest costum
aquesta
xinès.
Aquesta tradició.
A l'any 1805 es va difondre un manual entre els aristòcrates en què deia que no s'ha de fumar en algunes circumstàncies. Te les llegeixo, i perquè prenguis nota per si un cas t'hi trobes. Quan sents tocar la cítara,
no
lliga gens ni mica. Quan s'alimenten les garces.
Ah, ui, per favor.
Fumar alimentant garces.
Pobre garça.
Quan contemples les orquídies. És una cosa espiritual que no lliga amb el tabac. Quan es fan ofrenes als avantpassats,
si
vas a visitar el cementiri, allò, la besàvia que tens allà, no li portis flors fumant. Quan es va a una reunió formal a la cort, si et crida el rei Felip, no vagis fumant. I l'últim, quan t'allites amb una dona bonica.
Això sí, si no és tan bonica, llavors poder sí.
I parla de dones, o sigui, si algú s'allita amb un home, pots fumar.
No hi ha
si t'allites amb una dona, no pots fer-ho.
Molt bé. Doncs avui, amb aquestes històries de vicis,
sí.
Tabac,
cafè,
dolent. Cafè, no tan dolent
tampoc,
amb mesura. Cal prendre a fer un cafè?
Va, i vinga.
O un cigarro.
No, un cigarro no, però un cafè sí que m'apunto.
Ara venim.
Vinga.
La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les Tríbades, amb direcció d'Oriol Brogi.
Quatre actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià. Tres úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.cat.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Atenció a aquesta història. El 10 d'abril del 2017, Marc Cabra va guanyar un premi Pulitzer amb l'equip internacional que va publicar els coneguts com Papers de Panamà, que demostraven com els milionaris de tot el món, alguns milionaris, amagaven la seva fortuna en paradisos fiscals.
For the Panama Papers, reporting that explored the hidden infrastructure and global scale of offshore tax havens.
I tot i estar en el seu millor moment professional, Marc Cabra va decidir deixar el periodisme perquè sentia que no podia més. Ara dirigeix una fundació que promou la salut mental en entorns laborals complicats i explica la seva història en un llibre, Vivir a jornada completa. Mar, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Com és una cerimònia dels Premis Pulitzer per aquells que no té pinta que hi puguem anar mai?
Pues lo más aburrido que te puedas
no,
imaginar.
No, sí?
Sí, sí, sí.
Súper,
sí.
Allò...
Bueno, es que es interesante.
¿Protocolaria?
Hay dos cosas. Primero, el anuncio que se hace a través de una retransmisión en streaming y entonces lo puedes ver desde tu casa o en la redacción y ahí celebras ahí con champán si es que te lo dan, porque es sorpresa. Y luego hay una ceremonia un mes más tarde que es aburridísimo. Mira, un lunes a la hora de comer.
Què dius?
I te dan...
Però un moment, però si no és ni nocturna?
No, ni gala ni nada. Pero bueno, oye, está ocurriendo en la Universidad de Columbia, que es...
Ya, això li dona un punt, ¿no?
Claro, le da un puntito ahí también en un edificio que es como romano, imita un antiguo edificio romano y es bonito, pero... Cero
no son gracia, los Oscars.
Nada. No dan chistes, nada. Es aburrido, pero, oye,
home,
el
ser,
mayor galardón del periodismo
dir,
que se puede conseguir.
Ha de fer molta il·lusió. Tu vas arribar a aquest punt, no?, de guanyar el Pulitzer dirigint la Unitat de Dades i Tecnologia del Consorci Internacional de Periodistes de Recerca. Això és un títol que per la targeta de presentació és molt llarg, però exactament quina feina feies allà?
Esta organización se dedica a coordinar a periodistas de todo el mundo y medios de comunicación de todo el mundo para hacer investigaciones a nivel transnacional, como investigaciones sobre los paraísos fiscales, que son lugares en donde se pagan pocos impuestos, en donde las grandes fortunas ocultan su dinero, en muchos casos, para dejar de pagar impuestos. Gracias a trabajar en diferentes medios de todo el mundo, pues lo que podemos hacer es sumar fuerzas y entre todos pues dar un pelotazo noticioso como hicimos con los papeles de Panamá.
Això passa, no? Recentment, que hi ha grans investigacions periodístiques que un sol periodista o fins i tot un sol mitjà no podria fer i es fa aquest consorci de dir, mira, doncs diversos periodistes de molts països diferents treballant per aconseguir-ho. En tot cas, encara que hi hagi molts periodistes, és una feina que implica moltes hores, no? No sé quantes hores podies estar tu treballant al dia o quants dies a la setmana estaves tu treballant per poder tirar endavant aquesta feina.
A mí me encantaba mi trabajo, con lo cual cada rato que tenía estaba trabajando sin que nadie estuviera con un látigo obligándome. Pero sí que es verdad que tanta intensidad había que sostenerla. Yo tenía trabajo desde que me levantaba por la mañana, abría el ojo, abría el WhatsApp, conectada con el teléfono durante todo el día hasta que me iba a dormir a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, mandando otra vez mensajes de WhatsApp. Periodistas de todo el mundo, casi 400 periodistas con todas las zonas horarias.
Tuviste d'anar parlant amb tots. Y ahora un WhatsApp
claro.
Cap a Europa, un WhatsApp cap a Asia, un WhatsApp cap a Sudamérica, ¿no?
Yo era la encargada del equipo de datos y tecnología, quiere decir que encargada de que esos 11 millones y medio de documentos de la mayor filtración de la historia del periodismo estaban disponibles para todos esos periodistas que somos una gente especial, siempre queremos todo para ayer y tenía que estar ahí para ellos, porque era muy importante lo que estábamos haciendo y yo lo hacía queriendo, que esta es la clave.
¿Cuántos años vas a estar en esta situación, en este proceso?
Bueno, los papeles de Panamá fue una investigación de un año, pero yo estuve casi 7 años con investigación tras investigación.
Amb aquest ritme de feina, amb aquest ritme de bogeria. I guanyes el Pulitzer i dius... Et vas convertir en una persona negativa, vas perdre la il·lusió. Va ser una cosa que passa gairebé que d'un dia per l'altre?
Yo me di cuenta de un día para otro, pero porque me perdí todas las señales. En investigaciones anteriores a los papeles de Panamá, yo justo después de una investigación acabo entrando en el quirófano en Filipinas y perdiendo un ovario. La siguiente investigación me voy de vacaciones y tengo problemas de tiroides. Y yo siempre pensando, qué mala suerte que me pongo mala de vacaciones. No, es que... es cuando se relaja el sistema nervioso y surge todo eso que estábamos ocultando por el cortisol, la adrenalina, que nos mantiene ahí a tope, pero me estaba pasando de la raya.
O sigui, ja el teu cos estava dient, tia, no anem bé. Aquest ritme no és bo.
Sí, pero no fue hasta que mi cuerpo y mi mente me quitó la pasión por el periodismo, por aquello que yo amaba, que dije, ostras, ¿cómo puede ser que esté ganando un Pulitzer y me encuentre infeliz, agotada, que no tenga ganas de ir a trabajar?
Era difícil aconseguir una cosa més important, no? Com a mínim de reconeixement internacional, de reconeixement de la professió.
Claro, yo esperaba estar en la cresta de la ola y en el momento más feliz de mi vida, y sin embargo, sentía todo lo contrario. Y es ahí donde yo dije, si esto es el éxito es una mierda.
Ara segurament hi ha molta gent que ens està escoltant, que tenen feines que no tenen res a veure amb el periodisme, però que també són molt intenses, que també hi han de dedicar moltes hores, i que poden dir, ostres, potser a mi em passa això i no en sóc conscient?
Total.
És a dir, que aquesta sensació de cremar-te per dintre i no notar-ho també pot passar-li a molta gent, això. És habitual.
Es por eso que he escrito Vivir a jornada completa, que el subtítulo es Un camino hacia otra forma más sana de trabajar, porque es posible trabajar de otra manera. ¿Sabes lo que está pasando, Francesc? Que tenemos un récord de bajas de salud mental en estos momentos. De 2020 a 2024 han aumentado un 70% este tipo de bajas. El trabajo es una de las variables que más influye en nuestra salud mental. No sé si tú sabías que tu jefe, tu jefa, influye tanto en tu salud mental como tu pareja. ¿Y sabes por qué es? Efectivamente, chun chun.
No, dir, tinc més caps que parella ara mateix, per tant, influeix el doble al meu cap, sí.
Però esto tiene sentido, pasamos 80.000 hores de nuestra vida adulta trabajando.
No, home, jo passo moltes més hores aquí amb els companys i parlo més amb l'Arnau i amb la Carla que amb els meus pares, per exemple.
Claro.
Segur.
Exactamente, entonces, tenemos que cuidarnos. Mira, justo se me está ahora mismo metiendo algo en la garganta aquí en el momento de la radio. Perdonadme un segundito.
No. Clar, aquesta sensació de burnout, que això ara està una mica de moda, hem sortit a preguntar a gent del carrer a veure com gestionen la pressió en entorns laborals. A veure la gent si és conscient que això també s'ha de gestionar.
Com ho fas per evitar aquesta pressió i que no arribi a una vida més personal?
Complicat, És molt complicat. La veritat és que pensa que jo soc autònom, treballo en una botiga, estic sol, i és molta pressió dels clients, la gent ho vol tot ja.
Sempre molta pressió.
De què treballa?
Arquitecte.
Com gestiona aquesta pressió?
Intentant descansar el màxim que puc, però és complicat. La gent que és molt pesada.
Faig exercicis, el cap de setmana fora i ja està.
Tens molta pressió a la feina?
Va por temporada. Cuando hay mucha faena hay más presión y cuando no hay tanta faena no hay tanta presión.
¿Y cómo se gestiona esa presión? ¿Qué haces tú para gestionar eso?
Llorar, comer y, bueno, seguir adelante.
És fort, això, Plorar, menjar i tirar endavant. Això deu ser la major part de la gent, no? Que a vegades és la manera que tenen.
Hay demasiado sufrimiento en el entorno de trabajo y las empresas son responsables de cuidar de sus trabajadores. Hablamos de salud mental y pensamos que es una cuestión individual, que nos falta algo, que no tenemos lo que hay que tener. Y sin embargo, muchas empresas no están priorizando este tema. Hay rayitos de luz, porque conozco a muchas organizaciones con las que trabajo en The Self Investigation, ayudando a poner a las personas en el centro, a que los jefes, las jefas, sepan cuidar de sus trabajadores, se hable de cómo estás, qué necesitas, cómo te puedo apoyar, o incluso, se promueva la desconexión digital. ¿Sabes qué pasa? Que el bienestar lo entendemos como algo que ocurre cuando acaba la jornada laboral. Y yo, en Vivir a Jornada Completa, propongo otra cosa, y es que el bienestar tiene que estar incluido en la jornada laboral. Claro. Haciendo pausas, haciendo menos multitarea, ayudando a que la gente tenga más foco, ayudando a que podamos ser las mejores versiones durante el trabajo.
Claro. Tú parles del tecnoestrés com una causa, no?, d'aquest síndrome de sentir-te esgotat, i no, potser no som conscients, però cada vegada tenim més això a les nostres vides. Constant, missatges i missatges. I això que deies ara, jo pensava, clar, però hi ha feines en les que és necessari potser enviar un WhatsApp a una hora estranya perquè s'ha de fer llavors la feina. O com a mínim s'ha de deixar dit perquè l'endemà al matí la cosa comenci a funcionar. En un entorn com un programa de ràdio, moltes coses que potser les hem de parlar a la nit perquè és quan ha pensat, i si no ho treballem a la nit, l'endemà al matí ja no arribem. O el diumenge. Clar, Ara sí, a mi m'obliguen a dir no pots parlar de feina amb la Carla fins al dilluns a les 10 del matí. Ostres,
mira,
no serà hàbil això, no?
Mi sistema nervioso ya está alteradísimo solo con los soniditos que habéis puesto.
No tiris més, que ara tenim la gent a casa posant-se nerviosa, Fran.
Porque esto es lo que nos pasa, que tenemos el sistema nervioso activado todo el rato.
Sí,
y eso
la notificació de WhatsApp ens altera.
Sí, bueno, la notificación de WhatsApp, del Slack o del Teams o de lo que sea. Yo lo llamo interrupcionitis. Es uno de los males que ocurre en el mundo laboral y se puede lidiar con eso de otra manera. No tenemos por qué estar mirando todo el rato las notificaciones. En la radio, cuando dais los boletos,
a hora en punto.
Y ya está. ¿Y luego qué haces? ¿Te vas a otro tipo de programación? Pues hagamos boletos de radio con nuestras notificaciones o con los correos electrónicos. Esto es posible, yo lo hago y soy mucho más feliz desde que lo hago. También, reunionitis, otra de los problemas que hay en todas las oficinas.
Que soy yo.
Claro. Pero no tiene sentido, porque está demostrado que mucha gente cree que las reuniones no son tan necesarias, que no invitamos a veces a personas de más, a veces duran demasiado, no hay órdenes del día. En el libro doy muchísimas claves de cuestiones prácticas que cuestan 0 euros aplicar y que se pueden poner en marcha. Si es que este es el problema, Francesc.
¿Y por qué crees que no se ponen en marcha? ¿Para las empresas no se miran?
Pues lo que pasa es que tenemos una dinámica adquirida, sobre todo a raíz de la digitalización exacerbada que ocurrió tras la pandemia, en la que nos hemos adaptado a este mundo que va muy rápido y no nos hemos parado a pensar, oye, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Y ahora toca, es urgente, porque el mundo se va al carajo y lo mejor que podemos hacer es invertir en estar bien y en cuidarnos los unos a los otros, bienestar individual y colectivo, sobre todo en el entorno de trabajo.
Però clar, amb aquestes mesures que tu proposes, ¿es pot guanyar un Pulitzer treballant 8 hores al dia?
Bueno, esta es parte de la pregunta que me hago en el libro y llevo pues una década investigándolo. La respuesta no es corta, porque si no, no habría hecho un libro de 360 páginas.
En el fons,
páginas.
El llibre intenta respondre a aquesta pregunta,
intento
no?
Intenta respondre a esta pregunta.
Treballant menys o concentrant-ho més, es pot fer el mateix que quan no es concentra i s'expandeix?
Sí, te voy a dar un ejemplo reciente de las Olimpiadas de invierno. Alisa Liu, una patinadora que decide dejarlo todo, pues como lo dejé yo cuando estaba en lo más alto de su carrera como adolescente, patinadora, y dice, así no quiero tener éxito. Y encuentra su manera de entrenar, de pues patinar de la mejor manera posible, sin llevarse al extremo, y acaba de ganar medallas.
¿Tú crees que la mayor parte de la gente que triomfa, los mitjans de comunicación, el món artístic, no s'ho està passant bé, de veritat? ¿Que son infeliços? O que no saben que no s'ho estan passant bé, que potser no són conscients, però si s'analitzessin internament veurien que la pressió i aquest voler fer potser més del que toca cada dia se'ls està menjant per dintre?
Hay muchísima gente tomando ansiolíticos, antidepresivos para sostener la realidad, no solo en los medios de comunicación, sino en la mayoría de las empresas. ¿Y sabes lo que pasa? Que la salud mental y los problemas de salud mental, muchos de ellos, de los que ocurren sobre todo en el trabajo, se pueden prevenir. Yo no sé solucionar el cáncer, pero esto se puede prevenir y es por eso que me dedico a lo que me dedico. Porque si es prevenible, ¿qué hacemos sufriendo? Aquellos sobre todo que nos gusta nuestro trabajo. Joder, cambiemos la manera de trabajar y trabajemos durante el mayor tiempo posible. Mira, la frase que más digo, y te la digo a ti, Francesc, y a todos los que nos oyen.
Venga.
Eres más importante que tu trabajo. Para ser un gran locutor de radio, tienes que priorizarte. En los aviones nos lo dicen. Ponte la mascarilla si nos quedamos sin oxígeno antes de ayudar a los demás. Y esto nos lo tenemos que decir. Yo misma me lo digo. De hecho, te he traído una tarjetita que luego te la doy para que te lo recuerdes. Porque se nos olvida. Se nos olvida que somos humanos y que tenemos que cuidar nuestra humanidad.
Hostia, ahora te digo això y te poses a pensar una mica. ¿Et fa por recaure? I de cop i volta tornar-te a enganxar i cada dia treballar una mica més i dir, hostia, com ho he fet i torno a estar com estava fa el 2017.
Total, tengo aquí una minimar que me habla a la oreja,
sí,
todo el rato.
Sí, que et va dir...
Cuidado, cuidado, cuidado. Pero eso es fantástico, porque yo ya he aprendido cuáles son las señales de demasiado estrés en mi cuerpo, en mi mente, en mi vida, y entonces puedo poner remedio antes de llevarme al extremo, antes de acabar perdiendo otro ovario, teniendo otro tipo de problemas. De eso se trata, de aprender cómo gestionar el estrés, cuáles son las señales. Para mí una señal, cuando dejo de hacer bromas... Uy, cuidado, demasiado estrés. Porque la irritabilidad, los dolores físicos, el dejar de dormir bien, todo eso son señales de que algo no va bien y de que no estamos priorizando lo importante, que es que somos seres humanos, no hacedores humanos.
No sé, ja hauré de pensar molt aquesta nit, em sembla, eh? Doncs és la Marc Cabra que ens ha presentat aquest Vivir a jornada completa per demostrar que a vegades potser no regulem prou i no ens escoltem el que sentim, no? O el que ens està passant, fins i tot, perquè tu explicaves que va ser una qüestió més física que no mental, en el teu cas, o sobretot física, no?
Bueno, hay muchos niveles. En el libro hablo de 5 pilares. La mente es uno, el cuerpo es otro, pero el corazón, la comunidad, el estar en conexión con los demás y la atención en el mundo digitalizado. Y te digo una cosa, Francesc, tú porque estás trabajando, pero los que nos están escuchando, veniros a las 7 a la FNAC Rambles, que vamos a continuar la conversación.
Home, doncs, si us heu quedat amb ganes de més, si sou a Barcelona, ho teniu fàcil, a FNAC de les Rambles, que hi ha lloc allà per seure segur, la podreu escoltar i podeu comprar aquest llibre. I encara ho firmaràs, no? Si venen
i te'l demanen. Lo firmo y doy tarjetitas de Eres más importante que tu trabajo.
Ah, mira, això, agafem-nos-ho seriosament. Marc Cabra, moltes gràcies per venir aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies.
Jo ara fem una pausa i em poso a pensar. Igual ja no torno, eh? Després de la pausa i dic, escolta'm, jo sóc més important que la meva feina.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Ei... Eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, fixa't com sona...
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Nyandú, contents de tornar-vos a veure.
Treu-me la por sempre que tu demani el cos. Sóc un secret.
Nyandú torna i ho fa per bufar espelmes. 15 anys celebren aquest 2026. Un retorn que potser no ha estat, com cantaven ells, el secret més ben guardat del pop. Des que van tornar a celebrar el seu Nadal Nyandú aquest desembre a la Torre d'Oristà, tothom sospitava, o com a mínim desitjava, que els tornaríem a veure aviat. Serà aquest estiu, amb 5 dates. De moment, en sabem una. El 31 de juliol, al Festival Microclima de Camprodon.
Hi ha coses que no les entén. Volem ser el secret més ben guardat del foc que corri l'aire.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Avui el Gerard López, el nostre company, se n'ha anat fins a la comarca de l'Urgell, al poble de Maldà, perquè volem conèixer un altre d'aquells negocis originals, únics, emblemàtics, que tenim repartits pel país. I ens hem arribat fins a Maldà perquè, com sempre, el Gerard tenia ganes d'anar al bar. Gerard, ets al bar Centro de Maldà. Bona tarda.
Hola, bona
tarda. Sempre al bar, sempre al bar.
Sí, però aquest bar és un bar molt, molt especial, eh?
No és un bar qualsevol, aquest.
No, tot i que es diu el Bar Centro, perquè de Bar Centro sí que en tenim gairebé tots els pobles del país, però si amb el nostre imaginari... No sé, Francesc, si amb el teu imaginari, no? Quan et ve el cap el Bar Centro, et ve aquell bar, diguem, de tota la vida,
és no? És que a Súria no tenia... Vaja, com a mínim no em sona cap Bar Centro.
Teníem, o el Bar del teníem, Casal...
Teníem bar... molts bars, però eren, no tenien nom així. Però vaja, entenc que això deu ser una cosa molt comuna en molts pobles, no?
Sí, aquella idea del terra desgastat, ventiladors, barra llarga, zona de jubilat jugant al dòmino, o la botifarra...
El casino,
rodones,
no? Que tenia sí, a Palà, saps? Per exemple, sí.
Correcte, amb el tapet a verd, saps aquesta idea? Doncs això aquí no és ben bé així.
Ah?
Ho era abans, segurament, però d'ençà que un grup de gent encapçalades, o no encapçalades, diguem, també amb la Nàdia Tolsa, que és la persona que ens acompanya, fa uns anys van decidir que això ho agafaven i que ho transformaven. Com estàs, Nàdia?
Què tal? Bona tarda.
Escolta, com va anar això?
Pues, així tal qual l'expliques, nosaltres vam agafar aquest bar fa 11 anys, era el típic bar de poble, i vam voler donar-hi un tomet més i sopar una mica de la nostra idea que teníem, una idea revolucionària.
Una idea revolucionària que per ràdio, clar, s'ha de descriure, perquè no tenim imatge. Heu de pensar que és un bar amb una decoració diferent, no? Mm-hmm. Amb el sentit que, evidentment, hi ha taules, el sostre és relativament alt, perquè no deixa de ser el mateix local de tota la vida, però, per exemple, hi ha una part que hi ha una llibreria, no?, que té un bon munt de llibres, mm-hmm, i que té una temàtica particular.
Claro, o sigui, una cosa és la decoració, no?, que com bé dius és particular, la vam fer bastant tot a nosaltres, al nostre gust, i sentir-nos còmodes amb materials reciclats i molt d'art. Aquí se respira molt d'art quan entres. I llavors el tema de la Biblioteca de la Dona Escriptora és un projecte que vam impulsar fa 3 anys i no és només decoració, sinó que és un projecte superaterrat, molt arrelat. És una llibreria de préstec de només de dones autores i es va, bueno, s'ha dotat de llibres gràcies a donacions de particulars, llibreries, editorials, les pròpies autores que han anat enviant els seus llibres, no? És una llibreria de préstec.
Sí, perquè de fet, darrere de tot això hi ha una cooperativa, uh-huh, correcta, que es diu Cooperativa Centro la Vida, uh-huh, i que té, diguem, uns objectius claus i que, diguem, una de les seves vectors és el feminisme.
Exacte, és un dels nostres pilars més fonamentals. Nosaltres vam agafar aquest bar, com bé dius, fa uns anys. Reivindiquem molt aquesta funció d'acció social de bar de poble, però també hi ha moltíssima activitat cultural.
Però, clar, sou un poble de, si no ho dic malament, uns 240-250 habitants, no?
Ahà, 247 habitants.
I hi ha més bars al poble?
No hi ha més bars, menys mal, perquè si no la competència ara...
No, clar, és veritat que seria molt difícil, però vull dir que és l'únic bar, no sé si que l'únic bar tingui aquesta particularitat, no sé, fins i tot ha generat una mica de, no sé si de gent que digui, ostres, per què ho feu així? Això s'escapa del que és, entre cometes, el normal, això, o l'habitual.
I tant, tu saps que a lo rural, però com a tot arreu, no, hi ha sempre aquesta mirada una miqueta més conservadora que li agradaria conservar les coses tal com estaven sense que passi res. Nosaltres volem abraçar totes les opinions, però també creiem que s'ha de custodiar molt aquell passat que ens sosté, no?, aquell passat que encara hi és i que el respirem i que hem crescut gràcies a ell, però també pensem en el present i sobretot pensem en el futur. Volem que aquests pobles estiguin vius, plens de vida, i per això s'ha d'anar treballant pensant, no?, pues a oferir dignitat a lo rural, apropant la cultura i lluitant per poder viure dignament.
Correcte. Has de pensar, Francesc i oients, que aquest local on som ara és també centre neuràlgic, diguem, de dinamisme i d'activitat. Mira, et poso un exemple. Al costat de la barra hi ha unes altres barres de pa. Uh-huh. O sigui, per què? Perquè aquí és el lloc on cada matí, a 9:15 del matí...
A dos quarts de deu,
arriba Ramon de Castellnou, que porta el pa del poble.
Ah, mira, o sigui que també feu una mica de fleca, una miqueta.
Exacte, pensa que és el moment més important del dia. Aquí rebem el pa i rebem a tota la gent que ve cada dia, no falla mai, a buscar la seva barra de pa, que està encomanada. Llavors és com el gran esdeveniment, que quan arriba el pa per la porta tothom està ja content i tranquil de que ha arribat el pa.
Això no falla.
Perquè, clar, amb 200 habitants, clar, un bar, no sé com si pot donar gaire negoci, no? Suposo que s'ha de diversificar una mica l'activitat.
Exacte, sí. És bastant lògic, no?, pensar que en un poble de 247 habitants deu costar bastant portar el bar del poble, però això també costa tant a qualsevol lloc, no? Els relleus d'aquests negocis a lo rural ens costa moltíssim. Nosaltres ens hem convertit una mica en referents culturals aquí a la zona, oferim concerts cada 15 dies, fem exposicions mensuals o bimensuals, hem fet també debats de temes interessantíssims, com pot ser la prostitució o o el tema de més agroecològic, amb temes de presó, per exemple. Hem tocat temes punyents, hem fet cicles de cinefòrums, vam impulsar un art comunitari, vull dir, tenim com molts altres projectes associats fora, sí, d'aquestes quatre parets, també.
Sí, les parets són el centre neuràlgic, però a partir d'aquí la cooperativa té activitats diverses, no només aquí dins, i això permeten també que tot funcioni millor, en el sentit de que sigui més rentable, perquè sí, amb 247 habitants...
Però us surten els números, eh?
Bueno, vamos a ver, ¿quiere decir la verdad o una mentirijilla?
Home, no, la veritat, perquè si no surten, que la gent sàpiga que han d'abocar-se una mica més.
Soc molt sincera, un bar de poble costa moltíssim de tirar-lo endavant, sobretot quan vols dignificar el treball, la feina. Aquí el que volem és tindre feina autogestionada, que el lloc de treball sigui superdigne, impulsem a les nostres treballadores a que se facin sòcies d'aquesta cooperativa, ja som 6 sòcies, tenim un total de 9 treballadores ara mateix, oscil·lem entre 9 i 11, depenent de la temporada, aquí a l'estiu dupliquem la població, llavors hi ha molt volum de feina. Llavors, tot i això, des que ens vam constituir com a cooperativa el 2021, Natres ens va permetre començar a activar la nostra activitat molt més enllà de les quatre parets del bar, no? Llavors vam començar a impulsar projectes d'intercooperació amb impacte rural, apostant per la catalització del desenvolupament rural, i hem treballat amb moltes coses relacionades amb feminisme, cultura, educació, transició energètica...
Doncs, només una pregunta molt ràpida, i de resposta ràpida també, si pot ser. Ha vingut gent a prendre nota d'això que feu per portar-ho a altres pobles?
En altres ens han trucat de moltíssims pobles demanant-nos que féssim com una cadena McDonald's, però a l'Obar Centro, d'altres pobles, i ens encantaria expandir aquesta idea de local on passen coses, no? En altres no arribem a més, no volem estar a cap altre poble. Maldà és el nostre centre avui dia, però estem superdisposades a acompanyar processos. De fet, ho hem fet quan ha calgut. Qualsevol persona que tingui la idea d'agafar un rellot d'aquest tipus, nosaltres estarem encantades d'acompanyar-los.
Doncs...
Que passin coses als pobles.
Doncs tant de bo que això pugui estendre's, i en tot cas el màxim suport a aquestes iniciatives d'aquests pobles petits amb 200 habitants i que tenen un bar que no només fa de bar, sinó que fa de centre, i per moure consciències, cultura i tot el que es pugui fer. Nàdia, Gerard, moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies ara. A vosaltres per aquest espai.
Nosaltres anem a una pausa ràpida, però abans us dic el telèfon, que ja... Jo crec que se'l sap tothom, però jo el recordo per si de cas. 93-201-7474.
Sí.
Després tenim Repte Sonor, el nostre concurs. I hi ha tant arròs per repartir.
Òpera a les venes, un espectacle musical que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya, el Canal d'Urgell.
Amb escenes corals del millor repertori operístic, viatjarem pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal.
Úniques funcions, 19 d'abril al Teatre de la Llotja de Lleida i 20 d'abril al Palau de la Música Catalana a Barcelona.
Entrades a canalsurgell.org.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Vols venir a l'Eclipsi?
Sí.
Sí, no tinc cap altre remei, així que sí.
Òbviament.
Entrem-hi. Dulceida, Enric Auqué, Quique Nazaret i Abraham Urriols han acceptat entrar a l'Eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona. A gas.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Arriba a la sala de Sabadell Petit Break, un espectacle ple d'energia i moviment de la companyia Brodes Bros. A través del hip-hop i la dansa urbana, els personatges acosten el breakdance, el públic més petit, en una proposta divertida, participativa i familiar. El 22 de març a la Sala de Sabadell. Més informació a lasalateatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
Del 15 al 25 de març, la celebració del Dia Mundial de la Poesia es transforma en un festival poètic de país amb una programació artística a 9 localitats de Catalunya. Tremp, Lleida, el Pont de Suert, Tarragona, Santa Margarida de Montbui, Tortosa, Solsona, Barcelona i Girona. Més informació a la web de la Institució de les Lletres Catalanes. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Jo us escolto, és que aquí sóc molt fric.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
És que tinc una mica de tos avui. És el concurs del repte sonor. Us posarem un àudio i heu de decidir què és el que està sonant. De premi, de premi, un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per les millors paelles, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risottos, una ampolla de licor d'arròs del Delta, un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs fet amb orzite. Què us sembla, això? És sensacional i tinc ja dos oients. Tinc l'Àlex, de Barcelona. Àlex, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Ets un home de poques paraules?
Sí.
Has tingut una bona tarda?
Sí.
T'agrada escoltar el programa?
Molt.
Creus que pots guanyar el premi?
Sí.
És que ja no sé què més preguntar-li, he esgotat el calendari de preguntes. Doncs et posaré un àudio i m'has de dir a què correspon aquest àudio. D'acord?
D'acord.
Ara m'està esperant la confirmació. Atenció, aquest és l'àudio pel nostre estimadíssim amic Àlex Poques Paraules de Barcelona. Atenció, el tornem a posar perquè el sentis bé. Atenció, Àlex. Això que has sentit, et dono quatre opcions. És un fragment del so d'una Vespino que va a 1.5. Això és Donald Trump en una roda de premsa. Això és Donald l'ànec. O això és un gat a qui li acaben de trepitjar la cua. Àlex.
El Donald. El gat Donald.
L'ànec Donald, eh?
L'ànec Donald.
Doncs l'ànec Donald és una resposta correcta. Has encertat, Àlex. Estàs content per l'encert?
Sí.
Doncs ara no pengis. No pengis perquè encara et poden empatar, però en tot cas, de moment, ja ho tenim, això. Anem al segon ullet. Ai, Déu meu. És el Jordi, de Barcelona. Jordi, bona tarda.
Bona tarda. Què tal?
Ah, mira, ja m'has regalat un què tal, tu. Com ha estat la teva tarda? Com de l'1 al 100, quina nota li posaries?
Bueno, treballant, tampoc li posaré nota, perquè és el que fem de dilluns a divendres, o sigui que...
O sigui, una merda, no?
Bueno, tampoc una merda, s'ha de treballar, però bueno, tampoc és que sigui la felicitat absoluta.
A quina hora plegues?
Ara, a les 6.
Ah, home, ja està, queda un minut de feina i el aprofites trucant a la ràdio, o sigui, collonot, això. Escolta, que et poso un àudio, va, a veure si endevines de què va aquest àudio.
Vinga.
No és fàcil, eh? Això és un àudio de l'afició del Barça d'ahir abans del penal que marca Lamine Yamal. Això és Darth Vader agonitzant quan mor. Això és una aplicació que serveix per gravar com la gent ronca. o això és el so d'un walkie-talkie?
Doncs estic entre les dues darreres. Mira, per eliminació, doncs un walkie-talkie.
Doncs un walkie-talkie és la resposta correcta. Anem al desempat, ràpidament. Jordi, Àlex, en l'últim àlbum de Rosalía, anomenat Lux, es canta en diferents idiomes, però en quants idiomes es canta? Àlex, quants idiomes hi ha a l'àlbum Lux de Rosalía?
13.
13. I Jordi?
10.
Doncs l'Àlex de Barcelona l'ha clavat, són 13. Àlex, enhorabona. Enhorabona, Àlex.
Hola.
Hola, hola, dic que enhorabona.
Enhorabona.
Escolta, tu sabies això?
Sí.
Doncs l'enhorabona. Jordi, torna a tocar un altre dia.
Molt bé, vinga, felicitats pel programa.